8 del matí, 22 minuts d'aquest divendres, 23 de juny del 2023, revetlla de Sant Joan, revetlla esperada també per moltíssimes persones, gairebé per tothom. Ara bé, hi ha tot un grup de persones que són els serveis d'emergències, com són policia local, Mossos d'Esquadra, bombers, sanitaris, també Protecció Civil, que vetllen doncs, perquè tot vagi bé en una nit com aquesta. Josep Lluís Puy, bon dia.
Bon dia.
Josep Lluís Puy és el cap de Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes i avui l'hem convidat doncs, per parlar de la revetlla de Sant Joan des del punt de vista de la seguretat, no? De tots aquells aspectes, de totes aquelles qüestions que val la pena recordar, repassar, perquè no sempre les tenim presents, oi? Sempre
i tant, passa una mica i tant. Això, eh? Bé, dir que per nosaltres la revetlla ja ha començat fa molts dies, però clar, amb aquest i amb tots els actes, perquè hem de preparar tots aquests aspectes que moltes vegades se'ns escapen. El que comentaves tu, avui és un dia amb el que hi haurà molt material pirotècnic, que en definitiva és pólvora, és foc, que estarà saltant per tots els carrers i que hem de tenir en compte uns quants consells, sobretot per tota aquesta gent que està visquent l'interfase urbano-forestal, és a dir, urbanitzacions i zones que tens la foresta al costat, doncs tenir en compte que no es pot llançar cap coet en direcció al bosc. És a dir, cap coet que li puguis perdre la trajectòria que al final pugui provocar un incendi forestal.
Però és que, a més, hi ha una prohibició des de fa mesos ja de no encendre foc a menys de 500 metres de massa forestal, no?
Aquesta és una prohibició que entre el 16 de juny i el 16 d'octubre està vigent sempre, tots els anys, ja perquè és quan tenim el risc més alt d'incendi forestal. Per tant, aquesta és la primera que hem de tenir en compte. Però no pensem només en aquests, és a dir, que al final, si llancem en unes herbes, en una zona verda, que al final que tenim a sota és herba seca que es converteix en palla, és a dir, si els llencem allà, podem tenir un conat d'incendi. És a dir, sempre un incendi comença per la mínima cosa. I en els primers 3 minuts sempre hem dit que un incendi s'apaga amb una galleda d'aigua. A mesura que van passant els minuts, aquesta galleda d'aigua s'ha de fer molt gran. Però és que tot això està passant a la nit, on els efectius són minven. Per tant, tingueu-m'ho molt en compte, perquè és de vital importància per nosaltres.
Aquesta seria una de les recomanacions principals, no? Sobretot ara, com comentava, en nuclis de població que són propers a masses forestals, que tant a Blanes com a la Selva i a l'Alt Maresme en tenim molts, precisament per les urbanitzacions que hi ha.
Pràcticament no hi ha cap poble de la comarca de la Selva i part del Maresme també que no tinguin aquest contacte amb zona forestal. Per tant, hem de tenir màxima cura. I després, amb l'ús dels petards, una cosa que és fonamental. Els petards els tenen catalogats per unes categories que van íntimament lligades amb l'edat dels nanos que l'han de llançar. No fem el joc allò del germà gran comprar petards o el pare comprar petards i després donar-ne un nano perquè podem tenir un ensurt molt gran. Ens hem trobat molts anys en què nanos de 7, 8, 10 anys estan llançant uns petards que corresponen a la gent de 17, 18 anys. Petards que hem acabat de veient com s'amputava falanges o s'amputava d'allò i que acabàvem a l'Hospital Comarcal.
No parlem d'ensurts, ja parlem de ferides greus.
Parlem de ferides greus i parlem de cremades i parlem de coses que són molt greus. I no vinc aquí a espantar, vinc a posar els punts sobre les is, perquè de vegades aquestes coses diuen, ostres, que vens a alarmar. No alarmo. És la realitat, és el que ens estem trobant cada any. I al final passa una cosa d'aquesta i s'acaba la festa per aquesta família. Acabes a l'hospital, per tant, tingueu molt en compte. No posar petards en zones que al final pot provocar doncs, que hi hagi metralla, com pot ser una totxana, com pot ser una ampolla, si fa molta gràcia, allò ho poso en una ampolla. Tinguem cura dels nanos on els estan posant, vigilem-ho també, que ens estem trobant, no vull donar pistes, però al final una bústia és un lloc que els fa molta gràcia, però esclar, quan a una persona li ha rebentat ja dos vegades la bústia, poca gràcia li fa, eh?
Clar, això ja passa a ser vandalisme.
Sí,
o incivisme.
Incivisme, perquè jo penso que no hi ha mala intenció, però bueno, nosaltres hem de córrer i hem de fer informes abans perquè es buidin els contenidors de paper, perquè és un lloc molt atractiu, perquè s'encengui, però cada contenidor de paper que s'encén el paguem tots els veïns del poble. Vull dir, tenim una feinada que s'ha de moure un camió de bombers per apagar, ha de sortir un camió de l'empresa concessionària, surt policia, protecció civil, surt... En fi, sortim una pila de gent per apagar un contenidor perquè hem fet la gràcia de tirar un petard a dintre.
Clar, però és que a més després el contenidor, segons com, queda inutilitzat i s'ha de comprar un de nou.
S'ha de comprar de nou, perquè els veïssis com queda inclús els metàl·lics, que els de paper ja són metàl·lics, és a dir, al final costa més pintar-lo i rascar-lo d'allò que no comprar-lo un de nou. Per tant, són despeses que són innecessàries, si ens les podem evitar.
Malauradament, any rere any, veieu situacions d'aquest tipus, eh?
Sí, caiem cada vegada amb els mateixos paranys, i cada any venim a la ràdio, expliquem i ho diem i enviem ja no tan sols a mitjans de comunicació els convencionals, sinó a xarxes socials i tal i qual, però moltes vegades allò de sempre dic que és com vendre gelats al Polo Nord, costa que te'l comprin i hem de ser molt creatius, per tant li canviem el sabor i els fem de xurís i fem d'altres coses a veure si són més atractius, però no deixa de ser un gelat. I aquí ens passa exactament això. Aquí, com que estem amb calor, se'ns fon molt ràpid i la gent no ens fa cas. I ho estem veient de forma continuada, malauradament.
Hi ha petits detalls que sovint, per ser això, no? Petits detalls, i perquè també és veritat que una celebració d'aquest tipus es fa un cop l'any, no gaire més, i per tant doncs, la memòria és curta. Detalls en els que no hi parem moltes vegades a pensar i que poden ser realment importants en un moment determinat. No? Per exemple, ara comentàvem abans de començar aquesta entrevista, no deixar roba estesa al balcó de casa, a la balconada o en una terrassa, no?
Sí. Intentar tancar finestres, tancar portes, perquè un coet...
La calor que fa.
Clar, sí, però serà millor això que no que ens escalfem perquè tenim un incendi a casa, que ens hi hem trobat també.
Evidentment.
Aquests coets que al final llancem a l'aire són descontrolats. És a dir, hi ha molta gent que està allà al passeig de mar i els llença en direcció a mar i dius, val. Però fins i tot encara et pot donar la volta o pot donar algun ensurt, eh? Per tant, finestres, mirem en zones d'aquestes que veiem que hi ha molt moviment de petards i de coets, mirem de tancar-los. Roba estesa, mirem de treure-la, que no sigui un punt d'ignició. Tendals, moltes vegades també tenim tendals, pleguem els tendals també. Mm-hmm. I mira, una miqueta més enllà d'això, i ho parlàvem ara fa una estona també, quan estiguem llançant petards en una zona on hi hagi animals, que a més els detectem, sobretot gossos, tal, que els estem sentint com xisclen, com d'allò que ho estan passant molt malament, intentem fugir una miqueta d'aquestes zones i marxar, vull dir, perquè són identificables, eh? Hi ha vegades que precisament perquè estàs escoltant que està abordant un gos, comences a llançar, bé, començo, és amb aspecte general, eh? Però que es comencen a llançar allà per sentir com borda i al final la reacció que s'està creant a aquella casa pot ser dramàtica. Eh?
Clar. Sí que és el que hi ha més consciència sobre aquesta qüestió des de fa uns anys, no?
S'ha anat incidint de fa molts anys i hi ha molts sectors de la societat que incideixen també en que formen part de nosaltres. Escolta, és que els plans d'emergència que s'estan redactant actualment estan comptant ja amb els animals de companyia. Vull dir, perquè quan tenim una emergència, ja sigui un incendi, una inundació, i fem que s'hagi d'evacuar, hem de tenir en compte que aquella família pot tenir un animal de companyia o dos. Mm-hmm. Bueno, al final no sé qui són els animals de companyia, sinó nosaltres d'ells, o ells o nostres, no? Però que en realitat és un problema que tenim.
Ni quin tipus d'animal, tampoc.
I també, no, està clar. I llavors, és clar, potser agafar un ocellet amb una gàbia serà molt fàcil, però si tens un mastí que pesa el mateix que tu,
clar.
I després què en fas amb ell? Per tant, són coses que fa anys enrere no s'hi comptava i que ara es tenen molt presents.
Al final, sentit comú seria el desitjable, no? Però que moltes vegades aquest sentit comú no funciona en tothom. Eh?
El seny tan català, no? El sentit comú que diuen que és el menys comú dels sentits i és una llàstima, que hi hem amb aquest parany, amb aquest tòpic, però és la realitat. Hem d'insistir, de veritat, pels que ens dediquem a la prevenció, és esgotador, eh? A mesura que van passant els anys i veus que cada any els consells són exactament els mateixos i que el cas que et fan és pràcticament el mateix, dius, uf, quelcom està passant, no? Jo penso que el problema és que no ens ho creiem. És a dir, nosaltres emergències en tenim tots els dies i a totes hores. La situació que fa que ens ho creiem o no és que estigui dins del nostre entorn. Quan passa una emergència i et toca a tu o toca a algú de la teva família, llavors dius, ostres, però en aquest moment que estem parlant està naixent gent i està morint gent.
Segurament per això, perquè no ho vius en primera persona o de prop, no?
Està clar. Llavors no et toca. No, si no et toca la vell, és molt difícil que t'ho creguis. I com que hi ha la teoria aquella del no mai passa res, doncs sí, passa. I tant que passa.
O això no passa a mi, no?
O no passa a mi, sí.
Hi ha una altra qüestió també important en les revetlles i en celebracions així més multitudinàries, que és la qüestió de la mobilitat, no? Perquè es fan moltes festes en llocs, tant a llars privades com en... Ara, afortunadament, també es poden fer festes a discoteques i en locals, però clar, la mobilitat és un altre aspecte importantíssim que s'ha de tenir molt en compte. A l'hora d'agafar el vehicle privat per desplaçar-se, evidentment, zero alcohol. Això sempre, no? Però no només... especialment aquesta nit. També.
Aquesta és una màxima que escolto, sobretot aquests dies l'escolto allà dins de la policia local, l'escolto com contínuament intenten fer també pedagogia del tema. Bé, i al final, una part de la seva pedagogia també és sortir a fer controls d'alcoholèmia i tal, controls de drogo, el drogotest, que moltes vegades ens pensem que fumar un porro no ens suposarà res, i quan t'aturin et faran un control d'alcoholèmia que sortirà 0-0 i faràs una rialla com d'allò, però t'hauràs fumat un porro 2, et sortirà positiva i et passarà exactament el mateix que et passaria si el control d'alcoholèmia fos positiu. Per tant, quedaràs amb el cotxe allà aturat, depèn dels límits, bé, pots tenir problemes molt greus. I més enllà d'aquests problemes que són molt personals, són teus, són íntims al final, si porta gent ja es converteix en plural, això, eh? Ja pots fer mal a algun altre. I si a més tu fas mal amb un altre cotxe que circula tranquil·lament, i que això ho hem vist tantes i tantes vegades, una família que ha sortit a sopar i tal i qual, i tu que has fet una juerga una miqueta més enllà de lo que tocaria, tens un accident amb ells, podem tenir problemes que són irreparables. Per tant, tinguem en compte, no es tracta d'amargar la nit a ningú, però escolta'm, que vols veure? Pues el que hem dit sempre, una persona que controli que sigui el que porti el cotxe, i aquell no veu aquella nit. Pues una festa, això.
Abans comentava que els serveis d'emergències esteu una mica doncs cansats, no, de veure exactament que cada any són els mateixos consells, que són els que són pràcticament al nivell de potser una obediència, però el nivell d'aplicació d'aquests consells es continua sent pràcticament el mateix. Els mitjans de comunicació ens passa una mica el mateix. Cada dia després, cada dia 24, em descriuen les mateixes notícies d'accidents, de que ha passat no sé què, que tants detinguts per no sé quina baralla. Sí, és cert.
Mira, ahir rebia una trucada del departament, diem-me una persona que venia de l'entorn de Barcelona, que venia a passar la Revetlla aquí i que la passaria a la platja i que faria una foguera. Li vaig dir, no fareu una foguera a la platja. Home, dic, no fareu una foguera a la platja perquè estarem passant tots els cossos de seguretat i emergència, estarem passant per allà, per tant, si detectem una foguera. I més enllà d'una ordenança municipal, al final acabes fent pedagogia directa. És a dir, jo t'explicaré el que va passar fa 4 anys a la platja de Sant Francesc. És a dir, va haver-hi qui com tu va voler fer una foguereta, és que és molt petita. I quan va acabar, la va tapar amb sorra. I amb ell se li va acabar la festa i se'n va anar cap a casa tan tranquil. Però allò es va convertir en un forn. És a dir, tot el que queda de dintre, el carbó que ell encès, això queda, fa un forn i està encès. A l'endemà al matí, a les 9 del matí, una noia que era el seu primer dia de vacances, que no era d'aquí de Blanes, trepitjava aquell punt i cremades de segon grau. D'allà, cap a l'Hospital Comarcal i després cap a casa perquè se li havien acabat les seves vacances. A una hora d'haver començat les seves vacances, com aquell que diu, doncs se li acabaven les vacances i s'anava cap a casa amb una cremada de segon grau al peu. Home, ens ho hem passat molt bé, eh? Potser la pedagogia haurà de ser d'aquesta. És a dir, què pot provocar el que tu incompleixis aquestes normes?
Sí que és cert que fa uns quants anys, no? No existien ni molt menys totes aquestes precaucions, o almenys no ho semblava, no? Què els diria a totes aquestes persones que volen recuperar tradicions de fa 30, 40 anys on s'encenien fogueres a tot arreu, es tiraven petards sense cap tipus de control o gairebé cap tipus de control?
Jo sempre recordo que hi ha qui em diu, quan arriben aquestes contrades, que m'he carregat totes les tradicions del poble, i no és així. És que abans no hi havia ningú que posés una bandera vermella a les platges, i quan hi havia aquelles malamars que hi ha avui que posem bandera groga i bandera vermella, doncs tots anàvem saltant allà. De tant en tant, algú saltava i s'hi quedava. També teníem els creuers que arribaven a la platja centre de Blanes, i de tant en tant hi havia algú que se l'emportava el remolí del vaixell i s'havia mort. Companys meus s'havien mort perquè un hèlix d'un creuer d'aquests l'havia d'allò. Per tant, s'han hagut de posar normes. I jo recordo també abans que, i això passa moltes vegades també amb caçadors i amb gent d'aquesta que està acostumada a fer focs al bosc, no deixen ni una engruna encesa, no deixen papers, no deixen res. I ens hem acostumat a que ja vindrà algú i ho traurà. És a dir, faig una foguera, faig alguna cosa, bueno, doncs que ho treguin, que per algú ho pago. Potser ens hem tornat molt laxes i totes aquestes mesures de seguretat que abans es prenien, perquè abans la gent anava a fer costellades al bosc i no hi havia incendis forestals. El tractament del bosc era diferent, està clar. Però també hi havia una consciència amb el que allò tenia que quedar completament apagat. I quan es feia un foc, es feia a mig de pedres, i ho fèiem els llobatons i els escoltes, i tot això ho fèiem quan ens anàvem, fèiem els focs de camp i ho fèiem d'allò. Mai s'havia escapat un d'allò. Alguna cosa està passant. Clar. Sí, la consciència del que pot passar i que dius, això ho he de deixar immaculat. Vas pel bosc i veus com estan traient, bueno, no tan bosc, és a dir, aquests camins que tenim per aquí amb urbanitzacions, com la gent va allà a llançar runes de les obres que ha fet a casa seva. Sisplau, que tens una xelleria. I de veritat fa falta que hi hagi algú que vagi dient una i una altra vegada que s'ha de deixar les coses a la deixalleria. Però si és que és més fàcil que anar a descarregar allà més de bosc.
Parlem d'una altra qüestió de la que en els últims dies ens hem fet ressò tots els mitjans i ha sortit de tot arreu, i és que les eleccions el 23 de juliol doncs, han acabat amb un dia de focs. El dia 23, que cau en diumenge, precisament, doncs, com qualsevol normalment un comptes electoral, no hi haurà focs. Com ha estat això?
Bé, com cada any abans de començar els dies de focs i en funció del dia que cau, fem una avaluació dels riscos. Una avaluació dels riscos de veure què és el que hi ha, quanta gent pot venir, perquè no és el mateix que els focs comencin amb un dilluns o que comencin amb un divendres, com serà el cas d'aquest any. És a dir, l'afluència de gent amb un divendres i un dissabte és massiva al poble de Blanes. Són els dos punts on tindrem més gent de tots els cinc dies de
focs. Divendres i dissabte, clar.
S'està clar. Ens trobem que hi ha una convocatòria d'eleccions generals i llavors diem, bueno, i això què ens pot suposar? En primera instància, que tenim molta gent, és a dir, dins d'aquest conglomerat d'unes 300-400 persones que composen el sistema de seguretat, tenim Mossos d'Esquadra, tenim bombers, tenim el sistema d'emergències mèdiques, tenim la policia local, protecció civil, tenim absolutament molts cossos de seguretat, tenim molts cossos d'emergència. Bé, és un dia amb el que hem d'estar molt amatents amb circumstàncies que puguin sorgir anormals, però que si nosaltres, per la celebració dels focs, els estem vetant carrers, els estem tancant, estem dificultant el moviment, inclús el propi moviment de les persones que poden anar a votar en un lloc o un altre, els recomptes. Per tant, després d'això es va fer un informe dient que no es veia viable que aquest dia es pogués celebrar els focs. I això ens posava doncs, en una situació doncs, anòmala, perquè no ens havia passat mai. L'havíem tallat perquè hi havia la Covid, però no això d'haver de moure un dia. La proposta que va sortir des del Departament de Protecció Civil va ser que passéssim el dia 23 a dia 21, si era possible, perquè penseu que aquí hi ha un contracte amb una pirotècnia que li dius,
clar,
ara els Rolling Stones no actuaran el diumenge, sinó que actuaran el divendres. I dirà, sí, bueno, perquè tu vols.
No? Mobilitzat també tot clar, el personal. I
a més és una pirotècnia que ve de fora, per tant, però va acceptar, per tant, vam quedar. Aquest any els focs havien de començar amb dissabte, començaran altra vegada amb divendres, farem dissabte, divendres 21, dissabte 22, ho aturem absolutament tot, excepte els concerts que hi haurà al Cap 2, aquells es mantindran, serà l'única activitat que tindrem, concerts al Cap 2, i després continuarem 24, 25, per tancar el 26
amb Santana. Tenim 5 dies de focs igual, però sí, amb una aturada pel mig.
Amb una aturada pel mig, sí, sí.
Al final són, des d'un punt de vista de la seguretat, no?, i de la logística que comporta doncs, un esdeveniment important, han coincidit en un mateix dia dos esdeveniments importants que requereixen de serveis de seguretat, no? És aquesta la qüestió.
Esclar, com a mínim els has de tenir previstos perquè puguin sortir en qualsevol moment. No poden estar amb un doble servei o no podem estar, i sobretot, perquè aquest dia confluïa que teníem els focs, que teníem un correfoc, que teníem, hi havia moltes activitats, eh? Imagineu-vos el carrer Ample, em sembla que hi ha dos col·legis electorals i que nosaltres tinguem el carrer Ample tancat per un correfoc i la gent anar a votar. Alguna cosa no lliga, no? Ambulàncies per allà al mig. Sí, i si ha de passar una altra ambulància que no sigui la que nosaltres tenim del correfoc, què la fem? La fem passar per una altra? No, el temps compta i sabeu que davant de certes situacions com pot ser un ictus, una aturada cardiorrespiratòria i tal, necessitem arribar en 7 minuts. Per tant, aquests 7 minuts són vitals i no podem dir-li, ah, doncs en comptes de passar pel carrer Ample, puja per Sant Joan i dona la volta i baixa pel carrer Santa Bàrbara. No, és el més coherent i em sembla que és el més encertat.
Josep Lluís Puy, cap de Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes, gràcies per venir avui al Matí de 60 de Ràdio Marina a explicar-nos com estan preparant ja des de fa dies. Això és important dir-ho, que no és una qüestió que s'abordi ni en un ni en dos dies, ni molt menys. Tot el dispositiu de revetlla de Sant Joan i en seguirem parlant. Ben segur, esperem que per bones notícies, almenys.
Esperem que sí.
Perquè el proper dia que vingui digui, doncs, escolti, ha estat una revetlla tranquil·la.
Tranquil·la, com a mínim. Gràcies a vosaltres per donar-nos a veu i poder arribar a tota la gent i que sàpiga què hem de fer.
Gràcies, bon dia. 8 del matí, 41 minuts.